Al matí treballem per fer-te companyia. Segueix-nos també a les xarxes socials. facebook.com/almatiaradiosabadell.
I ara ens fa molta, molta il·lusió saludar el nostre company d'esports, Pau Vitorí. Bon dia.
Hola, Raquel García, què tal?
Doncs molt contents de que avui participis al Matí de Ràdio Sabadell, perquè jo crec que parlarem d'un tema que a tots dos ens apassiona.
Sí, sí, sí. A mi segur, perquè també és part de la meva feina, que com és el waterpolo. Aquesta casa sempre l'hem tractat molt i molt bé. Hem explicat tots els èxits del Club Natació Sabadell a Europa, de l'equip femení a l'Eurolliga. I clar, quan vam veure que aquest esport minoritari, malauradament minoritari, salta a la gran pantalla, vam dir, compte, que aquí tenim un tamasso, com diem nosaltres. I no és un altre que podríem dir que el primer gran èxit del waterpolo aquí a Espanya, que va ser aquesta plata als Jocs Olímpics de casa nostra, de Barcelona 92. Ara d'aquí poquet farà ja, doncs això, que es compleixen 30 anys d'aquests Jocs Olímpics. Com passa el temps, eh?
Mare meva, sí, els oients no han vist la meva cara, però la veritat és que quan has posat aquesta xifra, 30 anys ja d'aquell moment, en què doncs, realment es va fer història. Recordem.
Falten 13 segons, 3 dècimes perquè acabi el partit. Els italians, que no deixaran ni molt menys que els espanyols es puguin apropar. Marco Antonio González. La pilota que arriba cap a l'avant Piquet. En aquesta oportunitat jugava en aquesta posició Miki Oca. Estan fent falta Manel Estiarte. 6 segons i mig perquè acabi aquesta tercera pròrroga. Hi ha falta d'Itàlia. Falta de Marco Daltrui sobre Manel Estiarte. Són potser els últims segons. Són els últims segons d'aquesta final olímpica. Dissortadament, Espanya no podrà aconseguir l'or olímpic. Ho ha fet més bé en els moments capdalt, en aquests darrers compassos de partit, l'equip d'Itàlia. Itàlia és la nova campiona olímpica de waterpolo.
Doncs evidentment era un dels moments més emocionants de l'esport nacional quan la selecció espanyola de waterpolo doncs, va fer història, com ens explicaves, Pau, recordant-nos una mica com era aquell equip, no?
Sí, és que a més va ser una medalla en aquell moment molt amarga. Diem que va ser un dels primers fruits que es van cultivar, no?, de l'èxit del waterpolo en les últimes 3 dècades, però aquella medalla va ser molt amarga a Barcelona 92 perquè Espanya va perdre la final contra Itàlia després de 3 pròrrogues, a més, un partit que va acabar 8-9. Va ser dolorosa, però clar, amb el temps, d'una banda, el que diem, va ser la primera pedra, segurament, i de l'altra se n'ha parlat molt i segurament a la pel·lícula també es tracta els mètodes que feia servir el seleccionador triat per reflotar aquella selecció espanyola, que era el croat Dragan Matutinovic, que va dur els jugadors al límit físicament, psicològicament, amb entrenaments extrems a Andorra. Sé que la pel·lícula també han estat rodant a Andorra i van ser molt comentats amb el temps aquests mètodes d'entrenament de... comentats i criticats, també aquests mètodes de Matutinovic.
Doncs a 42 segons. Aquest és el nom de la pel·lícula que doncs això retratarà doncs aquesta gesta, una de les més conegudes de l'esport espanyol dels 90. Suposo que es mostrarà l'esport, el patiment, el companyerisme i la il·lusió amb un equip, no? Que va fer llegenda i que ara doncs tot just nosaltres en parlem perquè s'ha acabat el rodatge i a més el Pep Ambròs, l'actor sabadellenc, hi participa i per això nosaltres volem conversar ara mateix amb ell. Bon dia, Pep.
Hola, què tal, com esteu?
Doncs molt bé, amb moltes ganes de que ens expliquis, primer de tot, com t'arriba aquesta proposta?
Aquesta proposta m'arriba... Bueno, vam fer càsting bastants actors, sobretot perquè no era fàcil, és a dir, no havien de limitar-se a buscar actors, sinó que havien de buscar actors que tinguessin una condició física o una preparació física que, si més no, tenien cos o pràctica de jugar a waterpolo o cos físicament de waterpolista, que el poguessin tenir en qüestió de pocs mesos. Llavors aquí es van ajuntar molts factors. Jo, per edat, per exemple, quedava gran per estar en aquesta pel·li. Jo soc més gran de l'edat que tenien els jugadors, però sí que és veritat que van haver d'acabar prenent decisions, pues, a nivell artístic, a nivell físic, a nivell, a molts nivells, i vaig entrar al projecte.
Jo ara explicaré aquí una anècdota, que podíem parlar en els últims dies a través d'un contacte amb el Cristian València, l'actor que fa de
sí.
porter, fa de Xus Rollant a la pel·lícula,
sí.
I ens deia al final, Pep, que clar, al principi nedar, clar, ell encara deia que tenia sort perquè és el porter i no havia de nedar tant, però que el tema de la preparació ja està duríssima realment.
Va ser duríssim també. És veritat que el porter no neda tant, però ja t'ho regalo, vull dir que jo jugava de 1 o de 5 i jugar de porter, déu-n'hi-do la dificultat. A veure, qui més qui menys, tots teníem un cert vincle amb l'aigua. Jo soc de Sabadell, per tant no és molt complicat que jo vaig créixer al Club Natació Sabadell. No vaig jugar mai a waterpolo, però sí que havia passat moltes hores a la piscina, havia arribat a entrenar per competir sense acabar competint, però ja tenia una mica de base. El que passa és que al waterpolo la complicació va ser sobretot a nivell tècnic, és a dir, no és gens senzill, i aquí sí que hem tingut la sort, que ha sigut una bendició per tot el repartiment, tenia el Tato García, que és l'actual entrenador del Club Natació Catalunya, que el Tato és el nostre entrenador i s'ha generat un vincle tan bèstia que ell mateix diu que som el seu segon equip, no? Vam passar moltes hores amb ell, i el Tato va fer una feina molt, 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 molt ben pensada. Ell va dir, jo el que no vull és ensenyar-los a fer jugades, jo el que no vull és ensenyar-los a fer les jugades que gravarem, jo el que vull és que aprenguin a jugar a waterpolo i que aprenguin a estimar el waterpolo, que és el que tenia aquella plantilla i tothom que s'hi dedica, no? I un cop tinguin això, després ja rodant, ja veurem el que fem, no? Llavors, els entrenaments mai van ser pensats per la pel·li, sinó els entrenaments van ser pensats perquè el grup d'actors que estàvem allà sapiguéssim jugar a waterpolo. I això és el que ha acabat passant. Evidentment, no tenim el nivell d'esportistes d'elit, tampoc tenim l'edat ni la forma física, però sí que ha arribat a un punt que ens estem plantejant els mateixos actors d'apuntar-nos a alguna lliga màster o així per no desconnectar de tots aquests entrenaments que hem fet i tot l'esforç que hem fet. I ara, bueno, és un esport que he descobert a la meva vida i que em sembla un esport fascinant, complicadíssim, duríssim. La gent no arriba a ser conscient de lo dur que és, però ha sigut una experiència super, super gratificant per tots.
Uh-huh. Enriquidora, i suposo que també, com ens explicaves ara sí que podríem dir que ja estimes, no?, aquest esport.
Totalment. És a dir, no, jo, el primer dia que em vaig reunir amb l'entrenador, amb el Tardor, li vaig dir, és que jo no sé ni les regles de waterpolo. O sigui, no sé com va això. O sigui, jo només veig l'àrbitre que va pitant falta, i no sé quan és falta, quan no és falta, no sé quan jugadors juguen, no sé res. I ara, si estic fent zapping, és difícil trobar-te un partit de waterpolo, però és igual, a vegades el Teledeport i tal, no sé què, o fins i tot segueixo doncs l'equip del Catalunya, per exemple, que entrena el Tato, doncs i tenim un seguiment. És a dir, que ha sigut un descobriment també per... Sí, ha sigut un descobriment per nosaltres, li tenim un amor especial, perquè més enllà de com a esport, doncs, hi ha aquest vincle de la pel·lícula que s'ha generat amb tot l'equip.
Què és el més dur, per això, del waterpolo? Ara que deies que és duríssim, que és el que has trobat més dur, Pep?
És, em sembla, un esport molt, molt bèstia a nivell físic, a nivell aeròbic. Jo una cosa que no m'havia plantejat mai era l'esgotament que suposa fer un contraatac amb waterpolo. Clar, o sigui, jo quan estàvem entrenant, de cop, el que feia de 3, el que s'estava de 4, xutava, i el defensa la rebotava i hi havia un contraatac, o sigui, jo allà em volia morir. Hòstia, ara neda tota la piscina cap a l'altre costat, a tota castanya, arriba allà rebentat i tot i així defensa, no? És a dir, clar, jo havia... Quan fas natació, doncs és igual, qualsevol modalitat, crol, papallona, clar, o sigui, tu t'acostumes a agafar fons, no? Agafar forma, però agafar fons. Hi ha una certa cadència, una certa dinàmica, i fins i tot quan has de fer crono, doncs vas a pinyon, quan has d'escalfar doncs no vas tan a pinyon, vas alternant, però el waterpolo, aquesta cosa d'aguantar-te a l'aigua, l'agressivitat que hi ha per part de la defensa o per part de l'atac, és igual, és molt agressiu, hi ha molt contacte físic, mantenint-te allà dalt, passant la pilota, xutant, i això, quan has de fer un contraatac, nedar a tota castanya fins a l'altre costat, seguir defensant, intentar robar la pilota, i si robes la pilota i has de fer un altre contraatac, encara estàs rebentat i has de fotre un altre contraatac. Vull dir, és brutal, és brutal. Per això que el partit de la final del 92 fossin tres pròrrogues, és que és impensable a quin nivell d'esgotament van arribar a l'última jugada aquesta gent. És que és de bojos, és de bojos. I aquí és on he pogut entendre totes les trampes que es poden fer, que si hi ha jugadors que a vegades es treuen el gorro fent veure que els hi ha caigut per perdre temps. O sigui, aquí sí que puc entendre que perdin temps, no el futbol, que a vegades perden temps, que dius, va, tireu, no? Aquí ho puc entendre, perquè és que no pots respirar literalment, o sigui, és brutal.
Parlaves del Tato, Pep. La pel·lícula, per això, gira al voltant no només del Xus Rolland, de qui parlàvem, sinó de dues figures, no?, d'aquella selecció, del Manel Estiarte, que avui dia, bé, se'l considera un dels millors de tota la història, avui dia molt vinculat a Pep Guardiola, i de Pedro García Aguado, que el públic que no sigui massa coneixedor del waterpolo, si diem hermano mayor, el presentador d'Hermano Mayor, doncs...
L'ubiquen, no?
Sí. L'ubiquen fàcilment. També heu tingut la col·laboració, no?, la participació de tots dos.
Sí, els dos s'han implicat molt, moltíssim. S'han implicat molt, sobretot, amb els actors que els han interpretat. És a dir, el Toto, Pedro García, el Toto l'interpretava el Jaime Lorente i el Manel l'interpretava l'Álvaro Cervantes. Ells han creat molt vincle. Amb el Toto va venir un dia a l'entrenament, jo sí que l'he conegut, el Manel no ha pogut venir... El Toto sí que ha vingut més. De fet, el Toto fins i tot fa un petit cameo a la pel·lícula. Ah. I ells han tingut una vinculació total. Per ells és una... És que per ells va ser una experiència molt, molt heavy. Per ells va ser brutal. És veritat que la pel·lícula no retrata exactament els fets com van passar 100%. És a dir, en aquell moment el Toto i el Manel ja es coneixien, a la pel·li juguem que no s'acaben de conèixer, però bueno, ells han sigut còmplices en tot moment de tot el procés i estan feliços i ens han explicat mil anècdotes que podem explicar perquè les han explicat ells mil vegades, i anècdotes que ens han dit directament no ho expliquem perquè és a la tele, però esto no lo contéis, esto ni se os ocurra.
Evidentment aquí secret de sumari, però sí que explica'ns algunes d'aquestes que sí que es poden compartir amb els oients.
No, a veure, o sigui, són anècdotes que ells mateixos et poden explicar o que han vist mil vegades, però vull dir, és sabut que el Pedro tenia una addicció a la cocaïna, que això va implicar que fins i tot el Pedro hagués d'anar a viure a casa d'un dels entrenadors de la federació, un membre de la federació, perquè era la manera de controlar-se ell mateix i no anar de festa i no fotre's fins a dalt. Llavors sí que és veritat que abans de començar les Olimpiades, que ja estaven havent-hi alguns controls, doncs sí, de fotre's una garrafa de 5 litres d'aigua perquè donés nul el resultat i d'aquí a que li tornessin a fer l'altra prova donés negatiu perquè s'hagués netejat la sang del tot, doncs alguna d'aquestes sí que van passar, que aquesta, per exemple, sí que s'explica a la pel·lícula.
Imagina't, i escolta, parla'ns dels directors, no?, de cinema, del Dani de la Orden i l'Àlex Murrull, i dels rodatges, no?, tant a Barcelona com a Andorra.
Home, ha sigut molt, molt intens. Era una pel·lícula que, evidentment, que hi haguessin dos directors, doncs, va facilitar les coses, perquè hi havia moments que directament ens havíem de desdoblar amb dues unitats i hi havia molta feina per fer, sobretot... Clar, la gent... Quan veu una pel·lícula esportiva no pensa en pel·lícula d'acció, però en realitat el funcionament, el mecanisme, la logística de rodatge és exactament la mateixa. És a dir, una pel·lícula on s'ha de reproduir una final de waterpolo, on s'han de reproduir entrenaments, on s'han de reproduir moltes accions físiques, a nivell de plan de rodatge no dista molt d'una pel·lícula de gàngsters o d'una pel·lícula de persecucions de cotxe. Llavors, clar, en una pel·lícula d'acció necessites molta infraestructura, una infraestructura que, evidentment, aquí a Espanya no tenim el nivell que es pot tenir, doncs, als Estats Units, per exemple. Per tant, aquí s'ha fet un esforç enorme per donar una qualitat a la pel·lícula, creiem, ara que ja l'hem acabat de rodar, de molt alt nivell, però evidentment dos directors doncs, són dos caps i hi ha més... més fàcil que puguin treure l'enginy per on no arriba a vegades els pressupostos aquests milionaris que hi ha als Estats Units i aquí no tenim, doncs que ells puguin trobar la manera d'explicar-ho, no? I penso que ho han aconseguit.
Uh-huh. I a més em sembla que retrateu molt bé, no? També doncs, el canvi, la transformació, no? Que va patir doncs, evidentment Barcelona, no? Durant els Jocs Olímpics.
Sí, de totes maneres, penso que el protagonista de la pel·lícula és l'equip, mm-hmm. més que Barcelona. És a dir, crec que la pel·lícula no crec que parli de Barcelona. Passa a Barcelona, és un moment històric importantíssim per la ciutat, però penso que realment la pel·lícula parla d'una altra cosa. Parla d'equip, parla de superació, parla del companyerisme, de tota la força que pot generar un grup de persones que inicialment està absolutament trencat i que a mesura que avança la pel·lícula i que avancen els jocs i que avancen els entrenaments es van fent forts junts i és una història de superació. És una història de superació que va passar a Barcelona, però crec que la pel·lícula parla sobretot d'això. Per aquest motiu crec que és molt important la figura del Dragan Matutinovic, que l'interpreta el Tarik Filipovic, perquè en el fons el Dragan, que va ser el cap, no? el cap de turc d'aquest maltracte, va ser el botxí que els va maltractar i que els va destrossar uns quants anys de la seva vida a nivell emocional i psicològic fins i tot. Això mateix que els va destruir també els va unir, no? Per això també és molt important aquesta figura dins de la pel·lícula.
Uh-huh. I parlant del teu paper, no? Del teu personatge...
Jo interpreto un personatge fictici que es diu Arnau Agut, és un nom 100% fictici. Realment, per raons de vinculació, per part de la gent que formava part d'aquella plantilla i tal, doncs només s'han conservat els noms del Jesús, Rolland, del Toto i del Manel. Uh-huh. La resta de personatges són tots inventats. És evident que, veient la pel·lícula, doncs, l'últim tir que van tirar i van al travesser el va fer el Miquió, que llavors aquí és evident que el personatge que interpreta el Germán Alcarazo, que es diu Javi Raya, doncs, està inspirat en el Miqui. Es pot mig intuir amb algun personatge que es vinculi doncs, amb el Dani Ballart, però no s'especifica, no, qui és qui. Llavors jo interpreto aquest personatge, l'Arnau Agut, que en aquest cas el que des de la ficció hem construït ha sigut doncs, que és un dels veterans de l'equip, perquè a més era així. Jo soc dels actors més grans de la plantilla. I bueno, s'ha establert com una mena de joc de confiança amb el Manel, no? Una mica com mà dreta del Manel, ell i el Manel doncs, a la pel·lícula són com els més grans de la plantilla i són els que d'alguna manera poden controlar més les dinàmiques més joves de la resta de l'equip que estan als 20 i pico.
Uh-huh. Ens haurem d'esperar fins a l'estiu del 2022. Sí. I ara la veritat és que jo crec que els oients i nosaltres tots tenim ganes, no?, d'anar a veure doncs, aquesta història, no?, que parla d'aquest esport i sobretot d'aquesta superació. Suposo que amb ganes, no?, també doncs, d'això, de donar visibilitat.
Home,
i també posant
ganes,
el punt...
Moltes ganes. Uh-huh. Sí, no, moltes ganes i de fet, jo inicialment vaig pensar això és una pel·li que interessarà només a gent que li interessa una mica el waterpolo, però jo no sé si la gent li interessarà molt aquesta pel·li, no? I un cop l'hem rodat, dius, no, és que penso que sí, és a dir, qualsevol persona que tingui connexió amb qualsevol disciplina esportiva, sí. Com que no és una pel·lícula que parli única i exclusivament de l'esport que practiquem, és a dir, el waterpolo és l'excusa, no? Vull dir, hem vist pel·lis així 50.000 vegades dels Estats Units sobre un equip de futbol americà que ens l'hem tragat, ens hem emocionat, ens l'hem menjat i aquí no hi ha una tradició de futbol americà. Per tant, jo penso que el waterpolo és el canal perquè és la gesta que vam fer aquesta plantilla el 92, però realment amb tot el contingut que té la pel·lícula crec que té molts al·licients per fer-la molt doncs molt, molt cridanera. Crec que serà molt llaminera i que crec que la gent la pot disfrutar molt i fins i tot el que animaria és que la gent que no tingui vincle amb el waterpolo o no tingui vincle amb cap modalitat esportiva, diguéssim, que li donguin una oportunitat, no? Perquè crec que s'utilitza l'esport i en aquest cas el waterpolo per parlar de moltes altres coses, no? I crec que això és el que pot fer que molta gent connecti amb la història.
Uh-huh. Amb nosaltres has connectat, clar, amb el Pau ho tenies,
sí,
molt fàcil.
Sí, jo ja estava però... connectadíssim quan vaig veure la notícia, evidentment.
I escolta, Pep, no sé si tens més projectes, aprofitem també, no?, per doncs,
bueno,
que ens expliquis i comparteixis.
Ara, teatre, que també em ve de gust. L'any passat vaig estar fent Els ocells de la companyia La Calòrica i ara al desembre reprenem en Bolus. I després, a finals de gener, començo a assajar al Teatre Nacional una funció que es podrà veure més o menys al març, una versió de Macbeth d'Eugène Ionesco, una versió del Teatre d'Absurd, que estrella doncs, amb el Joan Carreras, amb el David Bagés, amb un equip brutal, amb un sabadellenc també, amb el Josep Julien, també estarà en aquest muntatge. Vull dir que ara, de moment, no és descansar, però sí que és veritat que el ritme... Que hi ha vegades amb les pel·lícules és molt bèstia i de cop fer teatre és com tornar a casa i baixar una mica les pulsacions, també em ve de gust, o sigui que en això estic ara mateix.
Doncs a nosaltres encantats també de que ens expliquis tots aquests projectes quan arribi el moment, també parlar amb el Josep Julien d'aquest nou
I
repte
tant.
I també, com deies, doncs a vegades hem d'aprendre a respirar, a fer una pausa per després doncs, encarar tots els projectes
Exacte.
Que arriben.
I mentre es pugui triar, doncs poder intentar-ho fer.
Uh-huh. Pep, una abraçada, com sempre. Fins la propera.
Molt bé. Moltes gràcies, que vagi bé. Cuideu-vos.
Doncs ja ho saps, Pau, haurem d'anar a tota la ràdio, a veure doncs, aquesta
sí.
estrena quan arribi el moment, perquè la veritat és que fa molt bona pinta.
Sí, el setembre del 2022 diria que s'estrena, finals d'estiu del 2022. Mm-hmm. Coincidint també, ja sé que el Pep no volia fer massa aquest paral·lelisme o aquesta referència, però coincidim amb el 30è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. Per tant, home, sempre és una bona notícia que més enllà de totes les històries humanes que es desenvolupin en aquesta història, hi hagi una pel·lícula de waterpolo polo, perquè no tinc constància que fins ara se n'hagi fet cap.
Doncs ja tocava, era necessari sí. i a més, coneixent els companys d'esports també suposo que l'any que ve anireu picant pedra per anar informant de, també doncs, a totes les gestes que es van fer doncs, per les Olimpiades.
I tant, i tant. No ens agafa massa a prop, hi havia un sabadellenc, però ara, evidentment, Sabadell està molt més present en el món del waterpolo, també a les seleccions espanyoles, però va ser, com dèiem, la primera pedra d'aquestes tres dècades d'èxit. Després va venir l'or als Jocs Olímpics d'Atlanta i tota la generació femenina, que també va explotar una miqueta més tard, però que déu-n'hi-do quants èxits ens han deixat també als Jocs Olímpics, amb dues medalles de plata, així que encantadíssims de donar cobertura també aquesta pel·lícula 42 segundos.
Doncs nosaltres el que fem ara és una pausa i de seguida tornem.
Al matí, amb Raquel García.